españoles. Franco
ha vuelto.
Ha muerto. Ya no puedo más. Ya
no puedo más. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación.
Després de les vacances, la Puri, l'Eugènia i l'Àngels han retornat a la ràdio. Que sigueu benvingudes. Bueno, chicas, bienvenidas y bien halladas.
Gràcies.
Com esteu?
Moltes gràcies, doncs bé, molt bé. Mira, molt bé. Molt, molt contentes de tornar a retrobar-nos aquí en l'estudi i per passar una bona estona. Nosaltres ens ho passem molt bé. Jo parlo també en boca de les meves companyes, però ens ho passem molt bé. Tu també crec que t'ho passes bé i
sempre...
bé, venim amb forces renovades.
És que sou una companya especial. Tenim un missatge.
Ah, sí?
A veure.
La reina ha muerto.
No ho sabia.
Ah.
No ho havia sentit?
No.
Però tenim aquest. Que ara és Good Side the King. Ara ja no és Good Side the Queen.
No,
i aquesta
clar.
És la música que van posar en el dia del funeral.
Sí.
Bueno, el funeral no, que encara no s'ha fet del tot.
Bueno, mentre no li posin quan,
de moment,
quan
li van
sigui
posar,
nombrat.
Li van posar aquesta música.
Amb ell.
I és emocionat. Ha dit, oh, motherfucker. I am the king, va dir ell, mentre movia les orelles.
Lion King.
I am the king. Fiu. Bueno, nenes, vinga, ja podeu començar.
Vinga, va,
comencem.
Jo ja he desbarrat prou. Espera.
Com t'ho diria?
Quin és aquest programa?
Com t'ho diria?
Vinga, va, marxa.
Com t'ho diria?
Què tenim avui, Puri?
Doncs, mireu, jo avui us vull parlar de la Diada de Catalunya.
Què és això?
Ja sabem tots doncs, que ho celebrem l'11 de setembre.
El dia que van caure les Torres Bessones, eh?
Des de fa molts anys. I bé, jo no és que vulgui centrar el meu tema amb la Diada,
menys mal.
Que sí, però el que volia comentar, doncs, es tracta de coses importants i que han passat en el món a l'11 de setembre. Ens remuntem la primera nota que he trobat, el primer esdeveniment, doncs ens remuntem a l'any 9. Si em faig una mica pesada, doncs ho dieu.
Vale.
Jo he entresacat les més notables o dies, o sigui, anys que han sigut coses que ens podem recordar, que coneixem i que ens són una paraula properes. Per tant, doncs, començaré.
Molt bé.
Com en són?
Comencem. Mireu, a l'any nou, la Germània Magna finalitza la batalla del Bosque. Aquesta no sabem de què va, però com que és la primera ressenya del 11 de setembre, doncs l'he volgut agafar com a començament. En el poble de Teotoburgo, a l'Imperi Romà, pateix la major derrota de la seva història. Després ja passem totes aquestes dades que tots aquests comentaris i aquestes coses que comentaré són totes passades a l'11 de setembre, de diferents anys. Llavors continuem amb la cronologia. El 813, Aquisgrán, Lluís el Piadoso, és coronat rei. Tampoc sabem gaire més cosa, però bueno.
De la Piadós.
Sí. El 910, a França, Guillermo I d'Aquitània va fundar l'abadia de Cluny.
George Cluny, sí.
No crec, encara. El 1185 hi ha la revolta, una revolta del poble que va aconseguir situar Isaac en el trono de l'imperi bizantino. Després, el 1226, comença la pràctica catòlica de l'adoració eucarística. El 1297 hi ha la batalla en el pont de Stirling, on els escocesos derroten els anglesos.
Ui, això si ho sent el de King... No és possible, no és possible.
El 1498, al Japó, hi ha un terratrèmol de magnitud 8,3, que és considerat molt elevat.
No devia quedar res.
On hi ha desenes i desenes de morts. El 1541, també un terratrèmol destrueix la ciutat de Guatemala.
Hosti, ens acostem a la realitat, eh?
Sí, ja anem...
Vinga, vinga, Puri, vinga, va, fota-li. Fota-li canya.
El 1541, a Xile, les forces del cacique Mochi Malonco destrueixen la ciutat de Santiago, que és avui coneguda com a Santiago de Xile.
Era dolent aquest tio, Mochi Malonco?
El 1552, també a Xile, hi ha un terratrèmol i destrueix la ciutat de Santiago de Xile.
Aquells anaven per bingo, eh?
Sí.
A Santiago de Xile...
El 1609, a Espanya, es dona l'ordre d'exposar els musulmans no convertits, això passa a València. I aquí va ser l'inici de l'expulsió dels musulmans a Espanya.
Che, això, els hi van dir, che, aneu a fer l'home.
Tots cap a fora. El 1640, a l'Havana, hi ha un huracan i destrueix també 36 navius. Ara ja ens toca això molt de prop, el 1714.
Ui, aquesta data...
És quan finalitza l'assedi de...
Tots continuar, Puri, l'assedi de fondo.
De Barcelona, que és es rendeix a les tropes borbòniques en la Guerra de Secessió Espanyola. I aquest és aquí, és on som nosaltres, no?
Sí, on ens afecta, eh?
On ens afecta, correcte. El 1766, a Espanya, Carlos III admet els aborígens americans a les comunitats religioses i els accepta perquè ocupin càrrecs civils. El 1789, als Estats Units, és nomenat el primer secretari d'Estat del Tresor. El 1712, a Anglaterra, tres homes entren a la casa que tenien destinada, on estava guardat les joies i tot de coses de la corona, i roben un diamant que es diu Hope i altres joies de la corona.
Hope, eh? I encara l'estan buscant.
Hope, suposo.
Hope, no l'encontramos. Hope.
El 1847, en un bar de Pittsburgh, a Pensilvània, s'interpreta per primera vegada les notes de la cançó de Stephen Force o Susana. Això no sé si ho sabies.
No, aviam, la buscarem, perquè això... O Susana, has dit?
Sí, O Susana, el 1847, a Pensilvània.
Carai, hosti, això...
Caramba, això és música, eh? Musical, sí, música.
Oh, Susana, i qui la cantava?
La cançó... Jo he trobat que la cançó era de Stephen Foster.
Stephen Foster? La vaig a buscar, Stephen Foster. Ui, l'he trobada. Ai, home...
Sí? Aquesta t'ha agradat, eh?
A veure, a veure.
Aquesta t'ha agradat, eh?
11 de setembre, eh?
11 de setembre,
I came from Alabama with a banjo on my knee. Oh, Susanna, és aquesta, eh?
És aquesta, sí, sí.
Oh,
molt bé, molt bé.
Oh, Susanna. Ara vindrà l'estrevell, va, va. Oh, Susanna, no cries for me. Puri, continua, perquè ens estem desmarcant.
Gràcies. El 1853 el telègraf elèctric s'utilitza per primera vegada. O sigui que veieu que l'11 de setembre ja...
S'hi ha donat per molt, eh? N'hi ha hagut molts, doncs, 11 de setembre.
Molts, molts, molts.
Un parany, no?
Un altre que també, doncs, aquí estem nosaltres, el 1886, a Barcelona se celebra la primera commemoració del setge de Barcelona del 1714, que després, doncs, ja esdevindrà la diada de Catalunya i ja quedarà, diguem que, establerta. El 1906, Mahatma Gandhi inicia el seu moviment del no a la violència. El 1914, Austràlia invadeix Nova Bretanya, derrotant el contingent alemany que hi havia allà present. El 1916, Canadà, el Quebec, cau per segona vegada un pont i moren unes 11 persones.
Unidó.
O sigui que són...
El dia 11...
El dia 11...
Van morir 11 persones.
11 persones,
perquè si haguessin sigut 12, no hauria pogut caure bé.
El 1919, en els Estats Units, invadeixen Hondures. El 1926, a Itàlia, hi ha un atemptat contra Benito Mussolini. El 1929, el primer vol... d'autogir, el que anomenem helicòpter, doncs creua el Canal de la Manxa. O sigui que tot això passa el dia 11, totes aquestes coses passen a l'11 de setembre. Uh-huh. El 1930, a Itàlia, hi ha un volcà que l'anomenen Stromboli, també important. 1939, a França, desembarquen les primeres tropes britàniques dintre de la Segona Guerra Mundial. El 1941 els Estats Units comencen les obres del Pentàgon, o sigui que tot anem tenint ja, ens anem acostant.
I una arribem. Mica més el 2000 no era, quan va haver-hi l'atemptat de les Torres, que van atemptar...
Ai, sí, que t'estàs...
Ara no m'ha arribat.
Hombre.
No, és que pensava dir, mira, ara i uns estem, anys més tard ara estem,
ara estem, ara estem a les
perdoneu,
obres...
És que la, mira, anem
s'ha
a fer una cosa.
No sabia, no, m'he adelantat.
Mira,
poc que parlo i la pifio.
No passa res.
Està venint l'helicòpter?
L'helicòpter.
A recollir-te per portar-te en algun lloc un refugi.
Doncs bé, ens havíem quedat a això, que començaven en el Pentàgon, el 1941. El 1962, a Londres, prepara per buscar una música adient, Mario.
Sí.
Els Beatles fan el primer disc.
Ah, sí?
Love Me Do.
Oh, Love Me Do. Saps què volia dir? Saps què era això, el Love Me Do? Que el love és molt dur. O no?
No.
No era això?
No.
No era això? És que estic fent temps perquè...
Perquè l'estàs buscant.
L'estàs
no,
buscant.
Ja el tinc. Ja el tinc,
no voldràs
ja el
dir que l'ou estava dur? Na, 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 na.
Love me do, tinc ou molt dur, que fa temps que no faig guarreries amb tu.
Love
tinc l'ou molt dur. Bueno, venga, va.
M'estranyava.
Venga, va.
Continuem.
M'estranyani, sí.
Continuem aquí també, doncs, estem nosaltres. El 1977, 1 milió de persones es manifesten a Barcelona per demanar el retorn de les institucions d'autogovern.
Llibertat!
I que coincideixen
amb
la nostra diada.
Estatut d'autonomia. Llibertat! Amnistia!
El 1981, el Museu d'Art Modern de Nova York entrega a Espanya el Guernica. Vinga. I com molt bé sabeu, sobretot tu, Àngels, doncs entrega el quadre més cèlebre de Picasso, pintat el 1937.
Sí, però van fer-ho de mala llet, eh? No pensis que ho van fer voluntàriament.
Però ho van fer. Mira, sí. No sé.
Sí, sí, podria. Com... Jo estava allà.
Sí.
Mirant.
El 2001, als Estats Units, doncs passa el que comentava l'Àngels, que
gafe.
Cauen les torres amb un balanç de 3.016 morts.
Puri.
Digues.
Cauen?
No cauen.
Bueno,
les foten a terra.
Les foten a terra, vull dir, ja sabem el que va passar, nomeno...
Van ser uns avions que es van equivocar de rumba i van anar a parar les torres.
Sí, i van anar a parar les torres.
Ai, la vida.
I també doncs, el Pentàgon doncs, va quedar afectat i bueno... I també, doncs, ara ja ens quedem ja molt a prop, en el 2019, a Xina, es detecta el primer cas de Covid a Wuhan.
Ah, sí?
Va ser un 11 de setembre. Cago en la marcelada.
Cago en el
xino. I bé, doncs això és el recull que he trobat doncs, de coses importants, que han passat l'11 de setembre. Nosaltres l'11 de setembre celebrem la derrota i n'hi ha gent...
Puri, t'he trobat el document gràfic de la teva explicació.
El rei Joan Carles no els ha inclòs en la mesura de gràcia amb la qual ha iniciat el seu regnat. Dos diumenges consecutius, l'1 i el 8 de febrer de 1976, entre 25.000 i 70.000 catalans surten als carrers de Barcelona per reclamar l'amnistia i la fi definitiva d'un règim que no es volia donar per mort.
Molt bé, moltes gràcies.
A part que l'11 de setembre han nascut moltes persones.
Sí. Ja en conec una.
Ho vaig veure també.
Jo tampoc.
I vaig pensar, bueno, un altre dia doncs, ja farem el naixement de persones l'11 de setembre. No, doncs com...
Molt interessant.
Com us ho diria? Doncs, o com t'ho diria?
Com t'ho diria?
Per tant, doncs això, com a resum diria que és un dia que en el món han passat moltes coses i és un dia doncs, per recordar-lo. Hi ha persones, doncs clar, que aquests esdeveniments els recordaran doncs amb carinyo, amb nostàlgia, amb tristor i bueno, doncs és un dia per recordar-lo per la part nostra, amb il·lusió per un futur molt més pròsper.
Oh, i això puri, és tot, amics. Que bé me parles, eh?
Gràcies,
me parles molt bé, puri. Nunca te acostarás sin saber una cosa más con Puri Martínez.
Desitjo que us hagi agradat.
Molt bé.
Ara anem a fer una oració. S'acabó.
Ha cortat.
Hem tallat.
Li han donat la falsa.
Ara la paraula... Ara tiene la palabra Eugenia de Irujo.
Eugenia Kullman.
Kullman.
Molina.
Bueno, volvem, se'n toca a mi. Hola, bona tarda.
No sé si ho sabíem. Com t'ho diria que et toca a tu?
Com t'ho diria que em toca a mi?
Vinga, va.
Avui jo parlaré de manera que tenen d'estalviar les persones.
Ai, que interessant.
Estalviar
pues no sé qui.
Puri,
tu estalvies?
Jo no puc.
Jo tampoc.
Però escolta'm, aquí hi ha gent que pensa molt i fa coses que...
A lo millor l'Eugènia ara ens dona
una idea.
L'Àngels és la que estalvia més de tots
nosaltres.
Sí, això t'ho creus tu.
Jo crec que les idees que us donaré no us agradaran massa.
Vinga, va.
Jo del que us diré ara em sembla que no faria cap.
Que vols dir que renciegen?
Vinga, va. Fota-li canya, Molina.
És en plan bèstia, això, eh? Bé, doncs això, al setembre, després de l'estiu, que tothom que ha pogut ha sortit de vacances, arriba la tornada a la feina, a l'escola i tal. Sobretot les famílies amb nens que van a l'escola, les despeses dels llibres, el material, fan que aquest mes sigui complicat.
Les bates.
Oi? Aquestes coses.
Les visses.
Les visses que queden... Bueno, hi ha moltes maneres d'estalviar, siguin la compra diària, no comprar coses extres, llaminadures, sortiments, etc, etc. Però jo ja us he dit que no vull parlar d'això, sinó de les formes que he vist que hi ha gent que estalvia, que bueno, no són gaire normals.
Vale.
Bé, tot això ho he trobat per internet, o sigui que... Hi ha una noia...
Haver estalviat i no ha mirat internet.
Clar. No. Jo he anat mirant coses i he anat veient gent, així que fa coses estranyes.
Vinga, va, fot-li.
Bueno, hi ha una noia als Estats Units, una noia que és una estudiant, potser ho fa més gent, però aquesta és la que s'ha vist, va pensar que, clar, que gastava molts cèntims a la compra del menjar. Aleshores, que se li va ocórrer pues pensar que es llencen molt menjar en els súpers, en els restaurants, etc, etc. Sobretot els súpers, que llencen molt menjar envasat, a punt de caducar o tancat, i bé, pues va començar a remenar a veure què trobava per no gastar la compra. Això pues sembla que al principi que va ser una cosa pues de poder estalviar de miqueta en miqueta, doncs es va convertir en la seva forma de no comprar mai res per menjar. Aleshores, doncs bé, com que ella doncs va buscant per les escombraries així, el que fa és vestir-se de pidolaire, perquè clar, no, perquè se suposa que és una persona doncs, que pot comprar menjar, no? Vull dir que no és una persona que normalment remena en les escombraries. Doncs bé, doncs aquesta noia doncs és el que us dic, que busca coses que estan ja tancades i es desfraça de pidolaire i recull tot. Això no seria estrany si, bueno, si ella mateixa doncs, fa això per ella mateixa. El que passa que també quan té convidats a casa doncs també ho fa. Aleshores, pues bueno, el que va sortir a la tele és que convidava uns amics, uns estudiants, col·legues d'ella, i quan van haver menjat i tot, clar, pues alguns trobaven potser algun gust estrany, potser que no feia massa bona olor, potser alguna cosa, que si una lasanya, que si no sé què... I bé, després els hi va dir que ho havia recollit tot, pues això, de les escombraries, i bueno, es van quedar pues muertos, perquè claro, a mi no interessa.
És una manera que no et tornin a convidar.
I dius, hòstia, jo no vull més aquí.
És la millor manera d'estalviar, aquests no tornen.
Aquests no tornen.
M'estan dando idees. Voleu vindre a sopar demà?
No. Us en recordeu aquell, el Mr. Bean de Nadal?
Sí.
Que els posa palets d'arbre per picar.
Per picar.
En aquesta línia. Bueno, sí, però molt normal tot i superbé. Bueno, ara aquesta és una altra. Bé, un home a Anglaterra, per estalviar el que fa, doncs reutilitza, que bueno, tu també pots reutilitzar diverses coses, una bossa, una cosa, les pots reutilitzar, però ell el que reutilitza és per les bolsetes de te. O sigui, amb una bosseta de te, doncs potser se'n fa... Pues, mitja dotzena de tés. O sigui, una vegada s'ha fotut el té, pues el tio ho penja amb una corda que té allí la cuina i penja les bossetes i després, quan s'han assecat, que suposa que ja han tornat a agafar, ja s'han assecat, pues ho torno a utilitzar per fer-se un altre té un altre dia i així, venga, pues uns quants pues dies.
Això és el nou mes de la canyeria. Perquè
pues una... canyeria, exacte.
Molt perquè bé. Les bossetes de té, a veure, home, n'hi han de tots preus, però... Un té normal, no. Què val una bosseta de té, per favor?
Bueno, és igual, pues ell ja està liat, perquè si tu te compres el paquet de té, te'n compres un al mes, pues ell se'n comprarà un cada any.
Clar.
Vull dir. Bueno, i a més aquest home també reutilitza les tovallons de paper, una vegada pues, aixugat alguna cosa i tal, també els penja.
Les toalletes del cul?
Del cul no ho sé, però ells t'utilitzen.
Home, es poden utilitzar, se les deixa a sa casa, s'enganxen de mosques, volen soles.
Bé, hi ha una altra persona alguns molts són d'Estats Units, eh? Vull dir, clar, són,
és que els americans són els guarros.
Americans, és una passada. Hi ha un que, no, que és tacanyo, clar, que no, no compra mobles, diu que no els necessita. Llavors no, doncs no té sofà, no té moble per posar a la tele la té al terra, i, se, i són gent que,
i tenen, té tele?
Que, té, que treballen, vull dir, no són gent que no. Doncs pues res, pues diu que pues, bueno, pues per veure el futbol.
Que es foti, no, que es foti una...
Però clar, les famílies que viuen amb aquesta gent...
Que pintin una cosa a la paret...
desesperats, perquè clar, no gasten ni un duro. Són així de tacanyos.
Home, si vas pels contenidors el dia dels trastos, clar, doncs... Home,
sí, exacte. Sí. Bueno, hi ha coses que poden estar bé,
sí, hi ha més,
però...
Hi ha persones que tenen, tenen una capacitat, que veuen una cadira atrotinada... Qui diu una cadira, doncs un altre,
sí,
moble,
sí.
I ja la veuen restaurada, se l'emporten i fan meravelles.
Bueno, això, clar, és un reciclatge de mobles que,
sí,
pots,
sí,
que
sí,
pots reutilitzar, però estem parlant de no gastar.
De no gastar.
O sigui, no, no, yeah, de recollir tot, sí, això, sí, sí que és veritat, no, no, que ara...
De no gastar, mica... de gastar el mínim, de lo mínim...
I hi ha gent que ha muntat fàbriques amb el que recicla. I què hi ha?
Sí, sí, sí.
És fusta reciclada, matxacada i cartó. És Ikea? Què és Ikea?
I bueno, què? Te digo otro, un altre...
Com t'ho diria?
Que, com t'ho diria? Hi ha un altre que no es dut... Bueno, que viu a Califòrnia, llavors clar, aquest home pues, té, fa calor, molta calor allà i no cal, no es pot dutxar al carrer, com diguéssim. Se'n va a la platja i es dutxa vestit en les dutxes de la platja amb sabó i així de passo es renta,
renta,
de pas,
la, roba.
Es renta la roba.
Renta la roba.
Renta la roba, es dutxa ell, renta la roba tot al mateix moment. A part també suposo que... De, recull algú perquè troba per allà,
de que
però...
com li destanyeixi.
No porta roba interior aquest home, perquè no necessita, perquè clar, perquè necessita, o sigui,
no,
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 cal.
No cal, no cal.
Bueno, hi ha una altra família que vaig veure que aïlla la casa per, no, per aïllar, doncs, doncs, saps que tu et compres els rivets aquests,
sí,
per les finestres, per les portes, pel sodre. Ell utilitza bosses de plàstic, agafa les bosses de plàstic i les col·loca allà entremig,
ah,
entre de les,
sí, sí,
ranures de tota la casa, no sé què, però clar, aïlla, sí, sí, però és que queden les,
no,
bosses,
les bosses penjant,
penjant,
sí,
per allà,
sí,
queden,
no,
una mica xunguin,
quan deu obrir tot volant.
Àngels, estàs molt lluny del micro, no sé què has fet.
No, res, res.
Bé, ara us parlaré d'una safata de vol, que aquesta, pues, el que fa és, també és americana, el que fa és recollir tot el que es deixen els turistes, bueno, la gent que agafa els vols, tot el que es deixen a l'avió, sigui pintes, sigui bossetes amb cacauets, tot això ella ho recull, s'ho porta a casa, i els cacauets, pues, els posa en una capsa de cacauets i després pots servir per, clar, per menjar, o sigui...
Sí, sí, convida, convida el pilot i el copilot.
Sí, sí, bueno, no, perquè té nòvio, aquesta senyora.
Ah,
ja, bueno. Llavors agafa els coixins,
el
aquells coixinets que deixen, aquells coixinets que us deixen per, aquells coixinets que hi ha per allà, bueno, pues, no sé si això o llença o ho tiren o no sé què fan, ella també els recull, i amb aquests coixinets s'ha fet un cobrellit.
Ah.
O sigui, no, els ha cosit un a un, i s'ha fet un cobrellit amb els coixinets, val?
No m'agradaria ser el seu nòvio.
Bueno, pues el nòvio, clar,
perquè amb els meus coixinets faria un cobrellit.
Bueno, fatal. Què més? Bueno, aquesta dona, pues això, té un nòvio, va sortir en un dels programes i se'n van anar a la zona, a un lloc que hi ha, pues, de gent que perd maletes i objetos perdidos i tot això, i allí es van comprar a les anells de noces i els tratxos de...
Això està bé.
De nubis dels dos.
Pel casament.
Sí, sí, pel casament. Bueno, no sé si aquí n'hi ha d'això.
Allí
hi ha com una nau.
De nubis?
No, de naus d'aquestes.
Si es veu que sí.
D'objectes que... perduts que...
Sí, però són coses que ni te les imagines que hi ha.
A part d'això,
eh?
A part d'això, sí, sí, des de, jo què sé, des de...
Sí, sí, no, hi ha...
Fer un programa a la tele
fins a...
I la iaia.
Hi ha un lloc a...
La iaia, ja, fa 25
cadires,
anys.
O... Hi ha un lloc a Barcelona de coses que...
Que es perden.
Que es
no
perden,
reclamades, no reclamades.
Que es, exacte, que, que es perden i no reclamades, i llavors...
pots anar a mirar.
Pots anar a mirar, a comprar, amb un, on són preus superbaratos.
Sembla que és un 40% de, un 40%
sobre el destina, preu. I es destina això, doncs, a part de cobrir els gastos de la infraestructura de manteniment doncs, del lloc de venda doncs, a un programa social. Això jo ho sé.
Bueno, pues segur, anirem un dia. Anirem tots a comprar menjar.
Home, fa uns anys van fer un programa a la tele, que no sé si era del Prat o sobre Barajas, i tenien una nau amb coses increïbles, com vestits de núvia.
Sí.
O hasta un gos, em sembla que hi havia unes coses que penses, carai, deixar-te això...
No, coses molt estranyes.
No és allò que et deixes al bolso, bueno, encara. Yeah.
Mm-hmm. Bé, hi ha un altre home que s'ha fet, no té mobles tampoc, aquest, i s'ha fet un llit amb quatre fustes així com si fos un calaix, i com que treballa en una empresa que rep molts paquets amb boletes d'aquestes de Port Expand, pues agafa les boletes aquestes de Port Expand i se les ha fet, les fa servir com a
matalàs,
com el matalàs. Va omplint allò i després pues, ho cobreix amb alguna cosa i tal, i s'ho ha fet servir com a matalàs, o sigui, bueno, no sé, és diguéssim una piscina de boles, no?
Sí.
I aquest home també, per menjar també, les herbes que creixen per les voreres dels carrers, que se suposa que són mig comestibles, que no, com si fossin enciam, pues, també les recull i fa...
Una amanida.
Una
amanida variada.
Sí. Què més? Aquesta, ja us diré aquesta última, que serà molt estrambòtica.
Sí.
És una noia que treballa en una peluqueria del seu pare i se li va ocórrer no llançar els cabells, i amb els cabells omple els coixins de casa seva, del sofà, o del que sigui de casa seva.
Si els coixins de plomes punxen, perquè punxen.
O els de cabells no.
Els de cabells no punxen.
No ho sé.
La mare que la va parir. Hosti, tio, i a més vol dir que el cabell no es podreix?
No, jo tinc una trena de quan era petita.
Però el cabell no es podreix.
Però els hi feien un tractament als postissos aquests.
Sí, com tu diries.
Del cabell natural.
Durien fer el tractament en el moment que me la van
tallar,
dic jo, no sé, perquè clar, d'això fa molts anys.
Hòstia,
i la tinc.
Jo també, la de la comunió.
La tinc, la veus, però no.
A mi m'agradaria que me la tallessin.
No l'ha posat al coixí.
Un
dia, si voleu, us la porto i us l'ensenyo.
Sí, que farà morbo.
I està, la tinc embolicada amb un paper de diari. I un...
Tens la cua d'algú més?
I un drap de cotó. El que no recordo, si primer hi ha el drap i després el diari o viceversa, però la tinc.
Aquest drap de cotó no serà aquell que penjaven al carrer per quan havia consumat el matrimoni?
No.
Havem consumacions.
No, però a veure, de totes aquestes coses jo... No faria res. Vull dir, clar, sí que pots estalviar pues, això, utilitzant el post del cafè per les plantes, bueno, coses d'aquestes.
Sí,
no
les,
sé,
les bosses per coses.
Mm-hmm. Molt bé, ha estat molt bé.
Us ha agradat això?
Sí.
Què faríeu? Us dutxaríeu a la platja vestits o punjaríeu la bosseta de
té? Home, són coses que no podem dir mai. Això no ho farem.
No sé, jo penso que n'hi ha algunes que és de trastorn, eh?
Mira, anem a despedir.
Cura total.
Despedim a l'Eugènia amb aquesta cançó. Bueno, Àngels, estàs preparada?
Sí,
molt bé.
Estàs molt, molt preparada?
Bueno, jo penso que lo suficient hauria d'estar-ho més.
Què ens vols explicar?
Doncs pues mira,
què ens vols
avui
dir?
Us
com,
vull
com
parlar.
Com ens diries?
Com us ho diria? Hi ha un tema que fa molts anys que m'ha interessat i darrerament, que és la maçoneria, i darrerament van fer una exposició al Palau Robert fa qüestió d'un mes o mes i mig, no ho sé, perquè el temps passa volant, i la veritat és que em va agradar molt i bueno, a partir d'aquí doncs, vaig buscar més informació i bueno, sobre això doncs, us volia parlar avui, sobretot fent referència a la Barcelona maçònica. Però bueno, per introduir-nos en el tema, primer a grans trets us parlaré de lo que és la maçoneria I després, més concretament, ens adentrarem a la maçoneria a Barcelona, la simbologia. Bé, comencem, doncs, com t'ho diria, per parlar-vos de la maçoneria. Què és? Doncs és una societat secreta, no pas una secta, com s'ha entès moltes vegades, no? I que s'han dit moltes barbaritats entorn a aquesta societat. És d'àmbit internacional i té una estructura jeràrquica basada en la fraternitat entre els seus membres, que busquen la millora de l'home a la societat a través del desenvolupament moral i del cultiu de les numeroses disciplines, com les ciències i les arts, i s'agrupen en loges i tenen uns rites i uns signes propis. Es defineixen com a defensors del progrés de l'home i del seu desenvolupament filosòfic, espiritual i filantròpic. Tenen prohibit el proselitisme, encara que la veritat és que el veritable sentit d'una loja és agafar nous maçons i propagar els seus principis de llibertat, igualtat i fraternitat.
Com els francesos.
Bueno, és que aquí ve, són els principis, aquests són els principis que van impulsar la Il·lustració i la Revolució Francesa. També busquen formar persones amb un perfil molt determinat, moralment superiors, i que els ajudi a aconseguir els propòsits de l'organització. Barcelona és una ciutat maçònica per excel·lència. De fet, és d'on es troba el major nombre de maçons de tota Espanya. Es calculen que a Espanya n'hi ha uns 5.000 i aproximadament 2.000 estan aquí a la ciutat. Uh-huh. Els orígens d'aquesta paraula de maçon prové del francès maçon, que significa paleta, constructor, i a la vegada també del vocable germànic macon, bueno, no sé com es pronuncia en ca, no? Que vol dir fer. La tradició afirma que els orígens de la maçoneria els podem situar a Egipte, entre els mestres i arquitectes que dirigien les construccions de les piràmides. Altres l'ubiquen a Israel amb la construcció del Temple de Salomó. Però bé, a l'origen demostrat i més acceptat se situa a començaments del segle XIII, de procedència dels gremis de constructors mitjavals de les medievals de les catedrals,
no? Un dia 11.
Bueno, possiblement que també van tindre ells el seu propi dia 11.
Sí, sí.
No sé.
11 maçon.
Bé, a Barcelona ho podem comprovar, per exemple, a la catedral, on hi trobem signes del pas de tots aquests obrers que tenien grans coneixements de geometria, regles laborals i morals que compartien i que reconeixien entre ells per signes i per paraules que més o menys que només es feien servir en l'àmbit d'aquesta societat, no? S'organitzaven també per categories i practicaven també les seves pròpies cerimònies. Però actualment la maçoneria s'encarrega sobretot d'estudiar qüestions referides a l'art, la filosofia i la literatura. Bé, un cop definit això a grans trets, em posaria a parlar-vos de la simbologia maçònica. A veure, com us ho explicaria, com us ho diria? La simbologia maçònica acostumava a estar a la vista de tothom, però d'una manera oculta, o sigui, tenies que fixar-t'hi molt per trobar aquests referents, ja que abans era tot un risc ser descoberts, ja que en època franquista podien ser detinguts i també afusellats, no? Per tot això hi havia un secretisme i una discreció entre tots aquests, els maçons i les seves lògies. Llavors també un exemple de com feien una gestualitat especial amb les mans a la forma de saludar-se per poder-se identificar entre ells. A veure, però...
Hola, com estamo?
No sé això si entraven els seus cànons. Bueno, però bueno, bé, de fet, També la maçoneria s'identifica principalment en dos símbols d'origen incert, però molt vinculats a la construcció i a l'arquitectura, com a ciències de precisió matemàtica. Un és el compàs, que això potser ho heu sentit altres vegades, que representa els límits que tota maçó s'imposa respecte als demés, i l'esquadra, que representa la virtut i la correcció.
O sigui, eren de mates.
Sí, eren, sí, clar, uns grans calculadors matemàtics.
Sí, perquè un que va amb un compàs i una esquadra no pot fer llatí.
No, home, i per...
Claríssim.
S'han de tindre coneixements matemàtics per aixecar les grans catedrals.
Com t'ho diria?
Com t'ho diria? Aquests símbols acostumen a estar acompanyats per les lletres G i A, o per un ull obert. Les lletres representen el gran arquitecte, que és Déu, i a l'ull el despertar enfront a la veritat. Però dins de tota aquesta simbologia, els números juguen un paper representatiu molt important. Per exemple, el 5 representa l'home. També, altres vegades, es representa com l'estrella que té 5 puntes. El 33 és un altre dels símbols claus, en referència als denominats 33 camins per arribar al gran arquitecte de l'univers. Amb els que ells creuen, no? En el fons, és un concepte ampli de la divinitat que abarca totes les concepcions de Déu. Bé, bueno, fins aquí hem parlat una miqueta de la simbologia i ara, bueno, seguirem, però parlarem de la simbologia maçònica que podem trobar-nos a Barcelona. Ens podem fixar en les marques de moltes pedres de la façana de la capella de Santa Llúcia, la que dona el carrer del Bisbe. Tallar una pedra
a la catedral, això, la catedral.
Sí. Tallar la pedra era un treball molt especialitzat i cada maçó, cada picapedrer, les identificava fent-li un símbol identificatiu. També hi ha altres símbols com hem dit abans, les quadres, els compassos i altres. I dins el temps de, bueno, dins el temple, el més interessant es troba la capella dedicada a Sant Sebastià i Santa Tecla. Barcelona potser no té tants símbols com altres ciutats europees, però sí que en queden forces que van sobreviure a l'època del franquisme, en què també es van donar ordres d'eliminar els símbols d'edificis, monuments i de cementiris. Per exemple, podríem considerar que la Biblioteca Arús, que està en el número 26 del Passeig de Sant Joan, segueix intacta.
I a la Sexta.
Sí?
Sí, surt a la Sexta.
Bueno,
Sí.
La biblioteca era originalment propietat del periodista i dramaturg Rossend Arús, que va ser un gran impulsor de la maçoneria a Catalunya mitjançant el segle XIX. En el seu testament va establir la seva residència fos donada a la ciutat amb l'intenció de fomentar la classe obrera, ja que la maçoneria, l'anarquisme i el moviment obrer són tres de les seves grans especialitats com a biblioteca de consultoria. A més, va ser la primera biblioteca pública. A pesar de que va tindre una ordre d'incautació per la policia franquista, no la van arribar a derruir, sinó que la van tancar i als anys 60 es va tornar a obrir. És, a part de ser una biblioteca, és també un museu. Val la pena veure-la perquè és una joia, eh? O sigui, s'hi fan visites.
Apunteu.
Sí, sí, en sèrio, és realment bonica.
Quin número has dit, el Passeig de Sant Joan?
26.
Passeig de Sant Joan...
sí, sota l'Arc de Triomf.
Puri, apunta.
Apunto.
El terra,
secretària, per favor.
El terra és com un mosaic, que és com un tauler d'escacs. Hi ha un compàs i una esquadra que se situen a sobre dels escuts de les diferents lògies catalanes. I a l'entrada hi ha una rèplica de l'estàtua de la Llibertat, símbol associat a la maçoneria, ja que es relaciona amb la llibertat il·luminant el poble, referent també a la Revolució Francesa.
Pues ara no sé si tindria diners per encendre la llum.
Bé. Bueno, pues seguim caminant per Barcelona, si us sembla bé.
Vinga.
Baixem pel passeig Lluís Companys, cap al parc de la Ciutadella, trobem un recorregut marcat per fanals en forma de compàs i esquadra, Si ara tanqueu els ulls, ho veureu clarament. Dissenyades per l'escultor, també maçon, Pere Falqués. La seva missió era donar la benvinguda maçònica al progrés i al coneixement que portava l'exposició universal del 1888, que en vam parlar també un altre dia, a la ciutat. Però bé, a l'arribar al parc de la Ciutadella per l'entrada del passeig Lluís Companys, hi ha una escultura també d'Hermes, però és a la porta del passeig Picasso on la maçoneria fa la seva posta en escena, però d'una manera molt discreta. Estem parlant ni més ni menys que del Castell dels Tres Dragons, que va ser un edifici de l'arquitecte Domènec Montaner, que es va construir entre el 1887 i 1888.
El 11 de setembre.
Com cafè restaurant per l'exposició universal del 88. A la façana del castell hi destaca una estrella de mar, que com hem dit, de 5 puntes com a símbol. Conté, en el centre té la lletra G. La lletra és un dels grans emblemes de la maçoneria, ja que fa referència a Gaudí. Gaudí, gran arquitecte de l'univers. Nom amb el que és designat Déu com a primera causa de l'univers.
Gaudí.
Després, si seguim caminant per aquells voltants, ens trobem amb el centre cívic convent de Sant Agustí.
De reclutes.
Sí, era allà.
Caixa de reclutes,
sí?
I d'allò de xocolata. Ara,
això t'anava a dir.
Digue-ho.
Pues mira,
com ho diries?
Com t'ho diria?
Vale.
A l'edifici hi ha una porta amb diversos símbols, una esquadra i un compàs que representa la democràcia, un arbre símbol del coneixement i la veritat a moltes religions, i un escut que travessa una fletxa, símbol de la victòria. A la porta de l'esquerra, on ara hi ha el Museu de la Xocolata, com bé has dit tu, els símbols van ser retirats en època franquista. I això és un indicatiu de que també devia ser un lloc d'una lògia on es reunien els maçons. Però ara ens dirigim també en aquell entorn al passeig d'Isabel II, on hi ha un dels edificis representatius.
Va morir, no?
Sí, però la casa Xifré segueix en peu. La casa presenta una sèrie de medallons de personatges destacats i amb motius mitològics els que molts confereixen un sentit maçònic. Es poden observar imatges com un caduceu o signes com el zodiac, la banya de l'abundància, el dos déu Neptú, i destacant sobre els demés la deessa Urània, que ens ensenya un curiós rellotge amb els números 12, 1, 2, 3, 6 i 9, que sumant-los tots dona el resultat del número 33, que és un número maçó per excel·lència. Però si hi ha un punt realment destacable a la història maçònica de Barcelona és l'edifici del restaurant de les Set Portes, que tot, no sé si heu estat, però tots n'heu sentit a parlar.
Ens
ha
pogut estar i hem estat.
Sí, sí. Pues, les columnes sumen sota 33.
No. Però el seu terra també està disposat com un tauler d'escacs, com la Biblioteca Arús, que això delata que també havia sigut un lloc de reunió de maçons. A part, es creu que el número 7, que porta, que li dona el nom restaurant les seves portes, té relació amb la maçoneria, ja que la seva forma s'assembla a la clau màgica que obre totes les portes del coneixement.
Carai. Allà al passeig Portes no sé si fan l'Arosmaçon. Arosmaçon, per favor.
Oh, no ho sé, això seria costó de mirar-ho. Bé, després tenim la casa dels canonges, que sobre la porta hi ha dos àngels que aguanten un escut amb símbols maçònics, un compàs.
Estem rodejats, de maçó.
Oh. Que representa la tècnica, les estrelles fugaces, que simbolitzen l'atreviment i la innovació, i una rosa que parla de la bellesa, però també adverteix del secret, subrosa. Les coses que allà es diuen, allà es queden. Formen part del secretisme d'aquesta societat. I si també ens dirigim al número 11 del carrer Portaferrissa, que actualment és un hostal, hi ha un gran desplegament d'aquesta simbologia. triangle, esquadre, paleta, compàs, àrbol, estrella, roses, entre altres, no? I per no avorrir-se, no us faré més edificis, però sí que no vull deixar de parlar de persones rellevants que s'han de Barcelona.
Parla.
Amb el vostre permís,
sí, sí, parla,
i la vostra paciència a la Barcelona maçònica.
Parla.
Per exemple, a l'Eixample hi trobem l'obra del Maçó i el de Fontserdà. Sí. Es va mantenir la tesi de la concepció maçònica de l'Eixample pel seu disseny en forma de quadrícula, però no se'n tenia constància documental fins que no es van trobar un dels seus diaris en els que hi havia unes frases que només podien estar escrites per un
maçó. Posava, jo soy maçon.
En canvi, sí que es coneixia la condició maçona de la seva filla Clotilde, que era concertista. Crec que era concertista de piano. Això clar. Un altre dels grans personatges és Antoni Gaudí.
Veus, ho sabia.
Amb obres plenes de simbolisme que es mouen entre el gòtic i el modernisme. I és considerat un clar exponent de la maçoneria a Barcelona. El seu conjunt arquitectònic està ple d'elements maçònics, com poden ser triangles, compassos, esquadres, serps, dragons, fletxes que apunten cap al cel, o el número 33 representat en diferents formes. Per exemple, podem apreciar elements arquitectòniques en algunes de les seves obres, com els fanals de la plaça Real, els colors blau i vermell i una serp, els 33 escalons per accedir al Parc Güell i les 33 columnes que rodegen la sala hipòstila del mateix parc, així com altres elements, i a la façana del naixement de la Sagrada Família, on hi ha l'ull de la maçoneria, també dit llamado delta lluminós. Hi ha altres signes coneguts pels maçons i fàcilment identificables per ells, però que a ulls de la gent passen totalment desapercebut, no? I dels turistes. Gaudí va ser un home religiós, però no catòlic. O sigui, que no, una cosa no té res
a veure. No era catòlic.
I per com m'ha sorprès, que jo no ho sabia, per últim parlem del Futbol Club Barcelona.
Sí.
La sorpresa arriba al descobrir que inclús l'escut del Barça, del Futbol Club Barcelona, és una marca reconeguda a nivell mundial, segueix les normes del disseny maçònic i també els colors blau i vermell, com hem dit abans, del fundador del club, que va ser Joan Gamper, que era un reconegut membre de la maçoneria.
I jo tinc un maçó molt conegut que tu no l'has nombrat per res. Harry Mason. Era maçó.
Ara
jo t'haig de fer una pregunta. Aviam, compàs. Regla, però ni llapisos Stanley, ni colores Manley, ni regla. O sigui, aviam, per què va ser maçó?
Recibe trabajos locales con anuncios. Mira, de servicios locales de Google. Cuando se trata de tu negocio, si siempre puedes hacer un poco
Google,
más.
Con Google,
como más encargos de personas de tu
zona.
Però tenen una... Vaig anar... que ja t'he dit que sempre m'hi he interessat, i vaig tenir l'oportunitat d'anar a una conferència i era una dona maçona, perquè són... Bueno, i realment ens va... No podíem fer determinades preguntes perquè poden contestar fins un límit.
Ah.
I, bueno, va ser...
I tu no li vas dir com t'ho diria?
Com t'ho diria?
Clar, tu li dones amb un maçó i tens que dir com t'ho diria?
No, però sí que vaig anar a preguntar dos o tres coses que em tenien encuriosida,
sí.
I com que no eren d'això, doncs me les va poder... I va portar, espera, com es diu, aquelles, com un davantal o com una d'això, que em sembla que el Gaudí el van enterrar amb ell. el mantil, o no sé com li diuen. Mandil, sí. Mandil, sí. Que cada loja
mandril.
Té la seva.
El van enterrar amb un mandril.
Mandril.
I encara fa de fotent vots a la tumba, perquè el mandril no estava mort.
Bueno, espero que us hagi interessat.
Sí, molt interessant. Tema.
Mira, con la Puri, l'Àngels i l'Eugènia, sempre aprendràs.
I molt bé, molt interessant tot.
I ara, escolta, ja que estem sobre el temps, no sé, els maçons han donat per molt. O sigui, hem parlat de les coses que han passat al món un 11 de setembre, de com estalviar la gent, de coses, i de la maçoneria.
Barcelona.
Barcelona maçònica.
I ara què?
I ara, doncs, ja s'ha acabat avui el programa.
Ara ens despedim ara molt ens cordialment, bueno, amb moltes ganes.
Nosaltres
de...
ens n'anem a una discoteca maçona.
Eso es todo, amigos.
A passar el rato. Anem a fer uns bailes maçones? Vinga, vamos! La, la, la.